21. L'espai de reflexió dels grups municipals al ple de l'Ajuntament de Valls a Radio Ciutat de Valls. 21. L'espai de reflexió dels grups municipals al ple de l'Ajuntament de Valls a Radio Ciutat de Valls.
Benvinguts i benvingudes a 21, l'espai dels grups polítics municipals que tenen representació a l'Ajuntament de Valls. Una nova ronda de converses hem començat en aquest 2024. Començàvem amb Junts per Valls, amb la regidora de Comerç, Rocío Martínez, i avui és el torn d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ens acompanya la primera tinent d'alcaldessa i portaveu del grup municipal i, a més, també regidora d'OAC i Participació Ciutadana i Educació i Política Lingüística, la Teresa Rull. Benvinguda als estudis de Ràdio Ciutat de Valls de nou.
Gràcies, molt bon dia.
Bé, com ha anat l'arrencada d'aquest 2024? Portem més de 15 dies. Com ha anat?
Bé, com tu molt bé dius, tot just fa 15 dies que hem començat l'any i l'hem reprès i amb les mateixes ganes i amb les mateixes energies amb què el vam tancar. I un canvi d'any tampoc no implica necessàriament interrompre res, no? Vol dir continuar precisament amb tots aquells projectes que ja tenim iniciats i que ja tenim encarrilats.
S'ha començat l'any amb les activitats d'hivern del Pla Educatiu d'Entorn. Quina oferta han presentat des de la Regidoria d'Educació i Política Lingüística per aquest segon trimestre del curs 23-24?
Les activitats del Pla Educatiu d'Entorn responen a la nostra manera d'entendre l'educació més enllà de les aules, no? Com ja m'heu sentit repetir en algunes vegades, i que fins ara ens estan donant molt bons resultats, també amb programes com el que hem anomenat Activitats en Família. Dissabte passat, precisament, es va fer la primera de les activitats del segon trimestre del curs 23-24. Va ser un taller de cuina de reaprofitament de tots aquells aliments que ens van sobrar per Nadal amb el cuiner Albert Roig. I va tenir molt bona acollida. Pares, mares i fills i filles hi van poder participar i es van poder endur al migdia precisament aquells plats que havien elaborat durant el matí. El dia 10, continuarem el dia 10 de febrer, coincidint amb la Setmana de la Ciència i la Dona, farem uns tallers per animar les nenes també a descobrir la passió per la ciència, no? Generar-los una mica interès i ganes per les branques més científiques. I el dia 9 de març, aprofitant que el dia 8, que la vigília, és el Dia Internacional de les Dones, organitzarem un muntatge amb plafons al pati que es diu Conèixer per Respectar, no? Els nens i nenes a través d'uns plafons giratoris doncs coneixeran la diversitat familiar, la diversitat de cossos, etc. I què pretenem amb totes aquestes activitats? Doncs afavorir espais comuns i crear vincles entre els nens i nenes i les famílies que considerem que són molt necessaris en aquests moments.
Se'n fa una valoració positiva de les activitats que es van organitzar entre setembre i desembre de 2023 i també és aquest cicle d'activitats del Pla Educatiu d'Entorn que ja porta temps també desenvolupant-se a la nostra ciutat.
Sí, sí, des de l'Ajuntament, a través de la Regidoria d'Educació i Política Lingüística, hem apostat fort pel Pla Educatiu d'Entorn, com també ho està fent el Departament d'Educació. Volem, no, que tots els nens i nenes, i no tant nens i nenes, sinó també els adolescents, tinguin l'oportunitat de prendre part en activitats extraescolars fora de l'àmbit estrictament acadèmic i més enllà dels centres educatius. Per això, cada vegada més, anem traslladant les actuacions, les propostes i les iniciatives que anem pensant en un horari no lectiu, com serien les audicions, les activitats en família, el casal lingüístic, per exemple. No? Ja són activitats que s'escapen del que fora aquell horari estrictament lectiu, per donar una oportunitat a tots els nens i nenes sense excloure'n cap, que és una mica el nostre objectiu. Ens adrecem a tota la comunitat educativa, però fem una especial atenció i enfoquem una especial sensibilitat als sectors més desafavorits de la societat.
Sobretot, les pretensions amb l'organització d'aquestes activitats del Pla Educatiu d'Entorn és que els nens i les nenes doncs facin activitats en família, no? El que deia, no? De fora de l'àmbit lectiu i sobretot activitats que s'acostumen a desenvolupar els dissabtes.
Sí, bé, el programa Activitats en Famílies només és una part, no, de tot el que seria el Pla Educatiu d'Entorn i encara bona part de les activitats del Pla Educatiu d'Entorn es fan en horari lectiu i dins dels centres educatius, però com he dit, el nostre objectiu i també l'objectiu que persegueix el departament és oferir un programa, una programació extraescolar perquè tots aquells nens i nenes que no tenen tantes oportunitats de poder participar en activitats extraescolars, doncs tinguin l'oportunitat de fer-ho a partir del Pla Educatiu d'Entorn. I, evidentment, impliquem tota la comunitat educativa, docents, famílies i nens i nenes en aquestes activitats que busquen la cohesió social i anar inculcant de mica en mica que el temps de formació ja no és una petita parcel·la, és a dir, ja no és unes hores al dia que és a l'escola i una època de la vida determinada que és a la infància i a l'adolescència, sinó que l'època de formació és tota la vida i ha d'abastar precisament tota la nostra vida.
Parlem de política lingüística. Aquest Nadal s'ha celebrat una nova edició del Casal Lingüístic. Quina acceptació ha tingut?
Miren, estem molt satisfetes. Precisament dimecres vam fer una reunió amb les tècniques LIC. Les tècniques LIC són les tècniques que hi ha als centres educatius responsables de llengua i cohesió social i realment estaven tots, nosaltres també, l'àrea també n'estem molt, molt satisfetes. Penseu que hi han participat entre 50 i 60 nens, hi havia una inscripció de 60 nens i nenes, però hi han anat passant entre 50 i 60. I bé, tots ells són nens i nenes nouvingudes que tenen dificultats per expressar-se en llengua catalana. Llavors, mentre els centres educatius detectin que hi ha aquesta necessitat, mentre vagin arribant famílies nouvingudes que han d'escolaritzar els seus fills, nosaltres anirem organitzant aquest casal perquè tots els infants entre 5 i 12 anys puguin comunicar-se una mica millor en català amb tots els seus companys i companyes. És també, ja sé que ho anem dient, no? Sempre que en tenim oportunitat, hem de tenir present que el català és la llengua pròpia de Catalunya i nosaltres com a administració, en aquest cas com a administració local, hem de posar totes les eines que tenim a l'abast per fomentar-ne i facilitar-ne l'ús.
Quants infants hi han participat? Perquè tinc entès, almenys en passades edicions, que les places s'exhaurien.
Sí, com t'he comentat, hi havia 60 nens i nenes inscrits. Inicialment nosaltres havíem fet una previsió d'una cinquantena, però bé, finalment s'hi van inscriure 60. Evidentment, com que la necessitat hi és, vam ampliar la inscripció perquè tots aquests nens i nenes hi cabessin i poguessin entrar, però diàriament hi han anat passant entre 50 i 60. No hem arribat cap dia al topall dels 60.
Són activitats lectives, però també de lleure, no?, que fan els nens i les nenes, i com has comentat també, no?, que el català doncs, sigui la llengua vehicular.
Sí, és un espai on els nens i nenes juguen, conviuen i aprenen com en qualsevol altre casal, no?, a partir d'un fil conductor, que és el que mou les activitats de les dues setmanes que ens ha donat aquest casal. Però, clar, a l'hora de buscar les activitats, es busquen una tipologia d'activitats en què l'ús de la llengua sigui molt necessari. Per exemple, els nens més petits doncs, aprenen els noms dels colors, els dies de la setmana, els números, estructures lingüístiques molt senzilles, activitats quotidianes, tot això ho fan a través del joc perquè, evidentment, és molt més didàctic, és molt més entretingut i és molt més divertit. No? És allò que diem, no? Que hi ha aquella dita que diu els nens no juguen per aprendre, però sí que és cert que aprenen mentre juguen, tot i que és potser per ells d'una manera inconscient.
Se n'esperen més edicions aquest 2024, per exemple, Setmana Santa o els mesos d'estiu?
Sí, sí, com et deia, dimecres en vam estar parlant amb les tècniques LIC i ja els vam avançar, ho vam fer, no? Per què? Doncs perquè els centres educatius continuen detectant aquesta necessitat. A l'estiu no, a l'estiu ja sabem que no l'organitzem, perquè oferim el casal a l'estiu, ja hi ha molta més oferta educativa i tota aquesta oferta educativa que surt des de l'Ajuntament es fa en català, per tant ja tenen altres espais on poder practicar i comunicar-se en llengua catalana.
També hem conegut aquests dies que hi ha obertes les inscripcions pels tallers Música en Família. En què consisteix aquest programa?
Bé, tallers Música en Família no és una edició nova, vull dir, no és d'enguany. Ara sí que hem obert les inscripcions per enguany, però això ja fa uns 2 o 3 anys que ho estem organitzant des de l'Escola Municipal de Música Robert Gerard. Són 5 sessions que es fan els divendres i les famílies es divideixen en 3 grups. Hi ha un primer grup, en què hi van pares, mares i avis amb nens i nenes d'entre 4 i 12 mesos. Hi ha un segon grup que també hi van pares, mares i avis amb nens i nenes d'un any a 2 anys i mig i el tercer grup que amb nens i nenes de 2 anys i mig a 3 anys. I el que fa que aquests tallers siguin tan entranyables és que els nens més petits estan a l'aula, estan en aquests espais, amb un familiar, com t'he dit, sigui el pare, la mare, un avi, una àvia, etc. No? I les persones adultes que acompanyen aquests nens més petitets van agafant eines per poder continuar fent música a casa. Per exemple, aprenen jocs de taula, aprenen cançons, amb l'objectiu que a casa reprodueixin allò que estan fent quan són a l'escola de música. És un programa que té molt d'èxit, tant que fins i tot enguany hem hagut de prioritzar aquelles famílies que no hi havien pogut participar mai encara i hem hagut de descartar, perquè evidentment el grup no es pot fer molt, molt, molt gran, perquè són grupets petits, evidentment perquè el treball sigui més individualitzat i es treballi millor, i hem prioritzat aquelles famílies que encara no hi havien pogut participar mai.
Parlem del 2024, dels projectes que té com a regidora, no?, dins les àrees que lidera, i també doncs d'alguns altres projectes que no depenen directament, però sí que alguns dels regidors i regidores del grup municipal d'Esquerra també hi tenen incidència. Per exemple, no sé si hi haurà pressupostos participatius, també hi havia l'objectiu de dotar més musculatura aquesta casa, Ràdio Ciutat de Valls, unes noves dependències de l'Oficina d'Atenció Ciutadana que també s'espera que arribin. Hi ha el tema que sempre surt al començament d'any, no?, el trasllat de l'escola de música, caldrà veure si s'acaba materialitzant, no?, a Cap Pedró. De fet, hi ha un projecte també urbanístic al seu entorn i moltes més coses que segurament té enumerades. Però una mica la línia d'aquest 2024 va per aquí, per aquestes qüestions que treia?
Sí, 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 vas ben encarrilat, evidentment, no? A veure, comencem pels pressupostos participatius. Els pressupostos participatius, com bé, ja fa uns anys que es tiren en marxa, per tant, tots tenim clar que és un procés de participació, no?, en què els veïns i les veïnes de Valls poden presentar, definir, prioritzar i votar, en definitiva, escollir projectes d'inversió que després l'Ajuntament haurà d'executar. El procés disposa de 250.000 euros del pressupost municipal perquè els veïns i les veïnes decideixin en quins projectes volen invertir aquests diners. Per garantir l'execució d'aquests projectes dins un mandat de 4 anys, nosaltres el que volem fer és convocar dues edicions i no quatre com es venia fent fins ara. D'aquesta manera podrem passar comptes amb els vallencs i les vallenques abans que finalitzi el mandat amb tots els projectes inaugurats, perquè encara n'estem arrossegant alguns i no volem que això continuï passant. Volem garantir, a més, que les persones o que les entitats que hagin presentat una proposta guanyadora pugui treballar conjuntament el projecte amb l'equip de professionals municipals, és a dir, amb els tècnics de l'Ajuntament, referents d'aquell àmbit on s'inclou el projecte guanyador. Per tant, apostem per un model de participació que vagin més enllà, incentivant la participació comunitària des de la proximitat, des del diàleg, des del consens i el compromís com a valors fonamentals que ens han de conduir a millorar la ciutat i a fer molt més extensius el que són els pressupostos participatius.
A partir d'aquí, altres projectes que he anomenat?
Pel que fa a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, sí, també tenim la voluntat de reformar-la, però no volem que sigui només una reforma per equiparar-se a la normativa de seguretat vigent, que això també, evidentment, però precisament aprofitant això, nosaltres el que volem és que sigui més oberta, més transparent, en el sentit que, amb la voluntat d'anar cap a l'administració electrònica, volem que el ciutadà sigui cada vegada més autònom. Per tant, suprimim el taulell, el ciutadà serà atès directament a les taules amb una de les tècniques, amb una de les professionals que hi haurà en cadascuna de les taules, se'ls farà els tràmits que necessitin, però mentre se'ls fa aquest tràmit també se'ls ensenyarà com fer tots aquests tràmits des de casa, perquè en següents edicions, perquè cada vegada que necessitin tornar a repetir aquell tràmit, doncs ells mateixos d'una manera autònoma ho puguin fer des de casa. La supressió del taulell també respon a la voluntat de preservar la privacitat i la confidencialitat de les persones, no? Quan una persona arriba a l'OAC i ha d'exposar el taulell, el motiu de la seva visita, creiem que no cal que les persones que s'esperin doncs sentin el motiu pel qual aquella persona és allí. Creiem que això, amb una atenció personalitzada a les taules, doncs es podrà garantir encara més, que ara ja ho fem evidentment, però encara més, la privacitat de totes les persones. I aquesta reforma, finalment, també comportarà la supressió de la cita prèvia perquè volem implementar un gestor de cues. I un gestor de cues el que farà és, precisament, anar a controlar els torns, de manera que això ens permetrà suprimir la cita prèvia. Que també era una de les demandes, que també era una de les demandes que ens feia la ciutadania, no, de mica en mica, anar eliminant la cita prèvia.
El pressupost és la paraula, no?, màgica, que o a finals d'any o a principis, normalment del primer trimestre de quan encetem un any, doncs és la paraula que s'utilitza més en les administracions locals o en altres administracions públiques, no? Com van les negociacions amb Junts?
Bé, com en qualsevol govern de coalició, hi ha prioritats de govern, no? El 2023, per formar govern, nosaltres vam signar un acord amb Junts per Valls, un acord ferm, perquè per damunt de tot preval la voluntat de millorar la ciutat i el dia a dia, doncs, a tots els vallencs i de les vallenques. La qual cosa ens empeny els dos socis a governar, no, els dos socis a governar junts, a caminar units, i aquesta voluntat s'ha de veure reflectida també en el pressupost que reculli la voluntat de tots dos socis. Nosaltres defensem un pressupost que reflecteixi la voluntat de posar les persones al centre de les polítiques, és el que vam defensar repetidament en campanya electoral. Defensem un pressupost, per tant, que prioritzi l'habitatge i polítiques transformadores des del punt de vista social i també en aquests moments des del punt de vista mediambiental. El pressupost ha de recollir polítiques socials i energèticament transformadores si volem complir més a més amb l'agenda 2030. Doncs nosaltres defensarem un pressupost, unes partides que vagin encaminades i que reforcin precisament aquestes àrees que posen les persones al centre de l'acció de govern.
Dilluns 29 de gener hi ha ple, tindrem pressupost?
Jo diria que no, és una miqueta aviat perquè encara estem en converses amb Junts. Confiem a tenir-lo enllestit per al ple del febrer. Però el gener no ho crec, perquè ja us ho dic, encara estem en converses amb Junts.
Fa 6-7 mesos, no?, que és la portaveu, és la màxima cara visible, no?, d'Esquerra a Valls, després dels canvis que es van efectuar després de les eleccions municipals, es mantenen els 5 regidors. Com valora ara ser, doncs, la persona que dirigeix, no?, el seu grup municipal?
Bé, de feina a l'Ajuntament n'hi ha molta, tant si ets el portaveu del grup com si no, no? Quan es tracta de defensar mocions en els plens, per exemple, us poso només uns breus exemples, què fem? Ens els repartim. I, a més, a tots els regidors ens agrada molt assistir als actes en què som convidats. Per tant, no percebo que tingui més feina que la resta dels regidors i regidores d'Esquerra. Tenim el suport, a més, de dues assessores que també ens ajuden molt i sempre hi podem comptar. Som un equip i treballem en equip, per tant, no percebo que tingui més feina que la que pugui tenir qualsevol dels meus companys.
És a dir, que s'han adaptat ràpid, tant el Joan París, la Débora Fernández, la Natàlia Monconill i el Pau Tondo, no?, que són les altres quatre persones que l'acompanyen al plenari, vull dir, ja estan a ple rendiment.
Sí, sí, a ple rendiment ho estaven des del primer moment, jo només em puc dir elògit. Bé, vaig fer una aposta arriscada quan vaig decidir renovar els primers llocs de la candidatura. Jo era l'única que havia estat treballant durant 4 anys a l'Ajuntament, però bé, els 4 regidors i regidores que em seguien tots eren nous i ho vam fer pensant que la gent nova vol dir noves idees, noves maneres de fer, noves maneres d'entendre la política, amb accions de govern més properes perquè volem aproximar-nos encara més a les persones i creiem, doncs, que una manera de fer diferent també pot ajudar, pot contribuir a aproximar-nos més a la ciutadania.
Sortim d'una mica de Valls, però no deixem tampoc el Camp de Tarragona i la comarca de l'Alt Camp parlant d'Esquerra, no? Al final del 2023, també com és habitual, no?, renoven les executives. El Camp de Tarragona, el que és la regional, no?, té ja una nova presidenta en substitució d'Irene Aragonès, Esther Alberic, de Reus, doncs és la nova presidenta de la regional d'Esquerra. També hi ha alguna vallenca no posada dins d'aquesta nova executiva que es va aprovar en una assemblea a la Selva del Camp el mes de novembre. I també Esquerra al Camp, abans de Nadal, té, de fet, hi havia una gestora, no?, però té un president que ja ho era, no?, dins la gestora, que és el Marc Vigordà, i també hi ha dues persones vallenques, no?, com a consellers nacionals, no?, de l'Alt Camp i dins d'aquesta executiva que hi ha molts pobles. Una mica hi ha pogut assistir tant en les dues assemblees. Què li sembla aquesta nova conformació de tant al Camp de Tarragona com també a l'Alt Camp?
Bueno, és el, com molts bé dir, bé, els partits han de renovar els càrrecs orgànics cada 4 anys, estem obligats a fer-ho, i a final d'any, com tu comentaves, que estàs molt ben documentat, la militància ja va votar la nova executiva regional que encapçala l'Ester Alberic. L'Ester Alberic el que ha fet és envoltar-se, no?, de persones de tot el Camp de Tarragona perquè hi hagi una molt bona representació territorial, i l'acompanyen persones com el Javi Puig o el Saúl Garreta, que és el president del Port de Tarragona, o el Daniel Requesens, que és de Reus, o el Jordi Gené, que és a la Canonja, la Núria Masdeu, com tu deies, la representació de Valls, o el Marc Roca, que és de Rocafort de Queralt, l'Helena Carol, que és de Sarral, o la Laura Girona, per exemple, que és de la Selva del Camp. Us apunto només uns noms perquè tingueu present, no, que realment el que ella ha volgut fer és captar la sensibilitat de tot el territori, incorporant persones de diferents municipis, del que seria el Tarragonès, el Baix Camp, l'Alt Camp i el Priorat. Pel que fa a l'executiva comarcal, que va fer va ser el 14 de desembre, aquí va tenir el suport de l'Oriol Junqueras, que també hi va ser en aquesta assemblea, la militància va avalar la gestora, vull dir que ha quedat la nova executiva, ha quedat molt semblant al grup gestor que en aquell moment hi havia a la comarca, i va escollir de nou el Marc Vigordà com a president de la comarcal. Jo crec que això és un reflex precisament de la bona feina que la gestora ja ha anat fent, perquè ha anat revalidant totes les persones que hi havia en aquesta gestora, només que a més hi ha incorporat un parell més de noms. Però bé, serà una executiva continuista respecte el que s'havia anat fent fins ara, perquè clar, el que és una comarcal té molta feina, perquè la seva part de les seves funcions és anar fent llistes electorals a tota la comarca, una tasca que realment doncs és feixuga i és costosa, i ara tenim molts comicis que ens venen de cara, perquè ens venen les europees, després ens vindran les autonòmiques i no ens n'adonarem i tornarem a tenir les locals, i per tant una executiva comarcal té molta feina anar formant llistes electorals en tots els municipis. I a veure, i ens quedarà pendent la renovació de l'executiva local a Valls, o d'Esquerra a Valls, que no trigarem gaire tampoc a convocar-la, perquè ja ens correspon de fer-ho, abans del març ha d'estar convocada ja.
Creu que hi haurà consens en aquesta nova executiva local?
Confiem que sí, clar, és la voluntat nostra és que aquest consens hi sigui.
A partir d'aquí, també 2024 serà any d'eleccions europees, caldrà veure quins candidats, no?, també es podran presentar. Tenim aquí també en Madrid, no?, a veure si la llei d'amnistia entra en vigor, sembla aquests embolics, no?, que va del Congrés al Senat, no?, que com ho veu tot plegat aquestes europees, també l'efecte Puigdemont, si es torna a presentar o no dins de Junts, la presència de l'extrema dreta també, no?
Sí, bé, sembla clar que el mode electoral s'ha posat en funcionament des de ja fa uns dies, no? Alguns polítics, per exemple, no?, ja han fet algunes declaracions aquests dies sobre com tractar la immigració, que ens fa pensar que, bueno, que hi ha una campanya electoral continuada i permanent que evidentment anirà més enllà de les europees del 9 de juny, no?, i em dol precisament que alguns per rascar 4 vots ens vinculin delinqüència amb immigració. Pel que fa a les autonòmiques, la manca de la majoria parlamentària d'Esquerra no ha de fer témer, crec jo, el manteniment del govern de Pere Aragonès a la Generalitat de Catalunya. Esquerra havia de buscar aliances prou sòlides per donar estabilitat a un govern en minoria i per garantir l'aprovació dels pressupostos del 24, i tot sembla indicar que les trobarà, aquestes aliances. Si no és així, evidentment el president Aragonès no tindrà més remei que avançar les eleccions al Parlament, teòricament previstes pel començament del 2025.
Anirem veient com es desenvolupen tots els projectes que desenvolupa Esquerra Republicana Valls dins del govern, però també aquestes eleccions europees, no?, que seran el 9 de juny, que també tindran incidència a Valls perquè s'haurà de votar, i altres qüestions que anirem comentant, no només amb vostè, sinó amb els altres companys que l'acompanyen al plenari. Teresa Rull, primera tinent d'alcaldessa, també regidora de l'OAC i Participació Ciutadana i Educació i Política Lingüística, gràcies per tornar fins a Ràdio Ciutat de Valls i ens tornem a veure ben aviat.
Gràcies a vosaltres per cedir-nos aquest espai.